Són les 11. El 25 de novembre li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest vespre s'han lliurat les estrelles Michelin del 2026. És una cerimònia que s'ha fet a Màlaga i en la qual hi anirem en directe. I Catalunya s'han endut un bon grapat. D'entrada, us direm que 4 restaurants han estat distingits amb 2 estrelles Michelin. L'Enigma de l'Albert Adrià, la Leia i el Montbar, tots 3 a Barcelona, i que l'Afegir i la Boscana, Bellvís, al Pla d'Urgell. Ens ho explicarà tot de seguida l'Òscar Callau.
És 25ena, una data reivindicativa. Ja hem explicat les dades de la violència masclista i hem fet també un recorregut per les principals manifestacions que s'han fet avui. Però què en pensen els joves de la violència digital? S'exposen més del que no pas es pensen? És fàcil detectar i després demostrar aquesta violència digital? Parlarem amb 3 joves per veure com ho viuen ells i també amb 2 expertes en la matèria que se'ls escoltaran i ens donaran també el seu punt de vista.
La nostra oient misteriosa d'avui és una dramaturga que destaca i molt pel seu llenguatge i el seu univers particular. Té un clàssic ara mateix de la literatura universal adaptat i en escena. I no diem res més, ho deixem aquí. Res, menys de 45 minuts i us ho expliquem tot. Som-hi, que tenim 58 minuts encara per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I el primer que farem en aquesta última hora que ens queda és escoltar els sons que han marcat fins ara el 25 de novembre.
Si ens descuidem les dones, estarem pitjor que en l'època de Franco.
Que hi ha moltes situacions que estan molt normalitzades per part de professors o inclús la teva pròpia família.
A la feina sí. Llavors està bé dir-les perquè tothom se n'adoni, especialment ells.
La justícia europea obliga els països de la Unió a reconèixer els matrimonis homosexuals encara que s'hagin casat en un altre estat membre.
La veritat és que pensem que és un pas força important, perquè sí que és veritat que ja teníem una sentència similar al cas Coman de l'any 2018, que ja deia que calia aquest reconeixement entre països membres i ja ho analitzava els efectes de la lliure circulació i el respecte a la vida privada, com ha explicat el vostre corresponsal. Però l'interessant d'aquest cas nou justament és que analitza la seva aplicació, com l'Estat reconeix aquest matrimoni que s'ha celebrat en un altre estat, no?
Estem treballant en el text final i no és fàcil, però crec que estem molt a prop d'un acord. Ja ho veurem.
Necessitem, almenys per ara, dissipar qualsevol idea enganyosa que enviarem els nostres joves a Ucraïna. No es tracta d'això.
En alguns casos puntuals poden haver-hi trencaments d'estoc, no? Això és difícil de preveure quan es fa de forma generalitzada, perquè hem d'entendre que hi ha molts centres d'atenció primària a Catalunya. Per tant, tenir un estoc de vacunes enorme a cada centre és molt complicat.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, encapçalarà demà al matí aquest grup de treball que ha d'acabar proposant mesures concretes per garantir que els pisos es compren per viure-hi i no per guanyar-hi diners.
Iniciarem l'anàlisi de l'informe encarregat a l'àrea metropolitana. I a partir d'aquí, de manera setmanal, ens anirem reunint fins que puguem tenir un document de conclusions, que és veritat que ens hem compromès al llarg del primer trimestre de poder-lo tenir a punt.
I creo que no hay ninguna duda de que es una persona absolutamente idónea para llevar a cabo los retos que tiene por delante el Ministerio Fiscal en nuestro país.
Y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si el presidente del Gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
Es decir, por un lado, asociamos a la lesión de derecho de defensa que no se concreta una actividad delictiva antecedente clara de la que se deriven unos fondos que nutran las cuentas corrientes andorranas y, por otro lado, se afirma que ese origen es desconocido.
La jutge posa la banya a acotar els moviments de Carlos Mazón la tarda de la Dana i en una nova interlocutòria la magistrada concreta que la periodista pague el pàrquing on havia deixat el cotxe 5 hores per anar a dinar amb Mazón a les 19:47, és a dir, gairebé una hora més tard des que els dos surten del Ventorro.
Los celos, sobre todo el chantaje emocional, nos hacen luz de gas, que nos hacen creer que nosotras somos las que estamos locas, las que estamos haciendo las cosas mal, las que necesitamos terapia somos nosotras. Es sobre todo que no lo hacen todo el tiempo. Nos dan una de cal y otra de arena. Nos engancha eso de que a veces son extra maravillosos y después también que nosotras nos sentimos culpables. Lo hace de tal forma que nos sentimos culpables.
Estic molt, molt agraït, molt flipant. Pel carrer a mi em paren constantment gent que s'està rehabilitant, gent que treballa en espais de rehabilitació, que posen la sèrie, que és una referència que els ha canviat la vida. Ara mateix ens ho deia una persona. I llavors és meravellós que encara tingui aquest més ressò i pugui arribar a on hagi arribat.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Fer un programa de 5 a 6 del matí no implica necessàriament que tothom estigui dormint.
Lídia Heredia.
Bon dia.
Bon dia.
No m'ha costat mai massa matinar.
Jorge Javier Vázquez. Bon dia.
Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Ya verás como yo voy a conseguir un trabajo que no tenga que madrugar.
Gerard Quintana.
Jo aprofito aquestes hores per fer feina.
Albert Pla, molt bon dia.
Jo el primer que faig, més bàsic per mi, que és obrir els ulls.
De dilluns a divendres a les 5, als matiners, amb Xavi Canalies, un programa per gent desperta. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Anem als ulls.
Deixa-la fer.
Als ulls, ets molt focus.
Focus?
Focus.
Què vol dir?
Com un fort.
Tens els ulls una miqueta a prop, no els tens molt separats,
sí.
Ets molt focus, els tens molt junts, no ets massa d'innovar idees noves, ets bastant focus.
Què vol dir? No puc, ara no tinc idees.
Això que estàs fent ho has copiat.
Això
ho
has copiat.
No sé d'on t'ho has tret, però has copiat.
No tinc idees noves.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Passen ja pràcticament 9 minuts de les 11 de la nit. Aquest 25 de novembre, dia per l'eliminació de la violència contra les dones, s'ha posat el focus, ja us ho hem explicat, en la violència digital, amb la intenció d'aprendre a identificar-la i també, per tant, poder acabar denunciant-la. I es posa especialment el focus en les generacions més joves perquè es relacionen molt més en entorns digitals, tot i que els missatges van per tothom. Avui, de joves en tenim 3 aquí a l'estudi. Són la Gala Benet, l'Helena Durant i l'Ismael Ibrahimi. Bona nit als tres.
Bona nit.
Benvinguts. Aviam, la primera pregunta, només per situar-vos generacionalment. A quina edat vau tenir el primer mòbil?
Si us recordo bé, crec que va ser als 11 anys, més o menys.
Déu-n'hi-do. Jo diria que als 15, una cosa així.
Jo als 12, quan canvies de la primària a l'institut.
Molt bé. Sou la generació, per tant, que segurament veu tenir els primers a tenir el mòbil tan jovenets. Heu viscut, o no sé si sou conscients d'haver viscut, o coneixeu algun cas de violència digital?
Moltíssims. A l'institut se'n viuen molts. des de fotografies que s'envien i que no s'han d'enviar o que arriben a llocs que no han d'arribar, àudios que corren de situacions que segurament no diries públicament.
Àudios també, eh?
Sí.
I fins i tot comentar o riure's del que ha penjat algú a les seves xarxes a moda de burla, com si fos bullying, però a través del que ha penjat a les xarxes.
Fer una mica d'escarni. De...
Sí, sí, al final és això, l'institut és quan recordo més, i era sobretot amb imatges que enviaves en confiança gent que t'interessava, i llavors et trobaves que l'endemà les tenia tot l'institut, i llavors recordo que des de direccions venien i ens explicaven que això no es podia fer, que era un delicte, que s'havien de borrallar i que qui ho hagués fet doncs tindria conseqüències. Lògicament.
Parleu en passat i parleu de l'institut. No sé si teniu casos més recents i si us consta alguna història d'algú que hagi dit, escolta, vaig a denunciar-ho.
Jo no. Amb el temps penso que et prens una mica de consciència, no? Una mica de com funciona el món digital i fas coses que potser no són recomanables, però les fas perquè més o menys normalitzes amb el temps.
Ara sabríeu reaccionar si us passa alguna d'aquestes coses? Per exemple, que algú comparteix una imatge vostra que s'ha fet sense haver tingut el vostre consentiment, o si us suplanten amb intel·ligència artificial, si algú revela missatges vostres i els envia a tercer, sabríeu com actuar?
Jo penso que ara sí o sí, des de quan prens distància i a mesura que vas creixent te n'adones que no t'ha de fer com vergonya assumir el que t'està passant i denunciar-ho o explicar-ho, i en canvi quan tens 14 anys, sobretot si tot l'institut et coneix, potser et fa més vergonya donar la cara o que tothom sàpiga què t'està passant a tu.
Sí, al final és això, portem ja tants anys a les pantalles que ja hem ja som molt conscients del que ens estem exposats cada dia i sabem que qualsevol moviment, ja anant pel carrer, poden agafar imatges teves, i sobretot en privacitat has de vigilar molt a qui li envies i què comentes, què escrius i què expliques que no es pugui explicar a certes persones que només coneixes potser per la pantalla, per apps de lligar o pel que sigui.
Aviam, expliquem-ho tots. Tots tres són estudiants del màster de Ràdio i Televisió de Radiofònics, i un dels treballs que heu hagut de fer en aquestes últimes setmanes, en aquest cas la Gala i l'Ismael, és sobre el fet de compartir la ubicació del mòbil, una cosa que també fa la sensació que és molt particular de la vostra generació, compartir la ubicació en directe, de manera permanent, aquesta informació d'on sou a cada moment, amb amics, la parella o la família. D'entrada m'interessa saber per què vau triar aquest tema, Gala i Ismael.
Bé, a l'inici no sabíem molt clar, crec que parlo pels dos, quin reportatge fer, i llavors és com vam estar buscant alguna cosa d'així d'actualitat que ens interessés també els dos i que ens donés ganes de parlar d'aquest tema, i llavors sí que crec que no sé qui dels dos li va venir la idea al cap de parlar sobre aquest tema d'actualitat, que també s'estava ja tractant en alguns mitjans, i llavors com que tots dos havíem utilitzat o coneixíem a molta gent que utilitzava, sabíem que tindríem doncs fons i tindríem informació d'on matxacar i aconseguir tech al final.
I el vau triar perquè us preocupa alguna cosa?
Se'ns va encendre la llumeta molt ràpid, de fet, perquè em sembla, Isma, que ho vas proposar tu i vaig dir sí. Jo és un tema que he parlat molt amb les meves amigues i la veritat és que em sembla que canta amb Victòria, perquè deuen pensar aquesta noia, pobra, per fi ho parla amb una mica de decència, jo, perquè és una conversa que he portat, l'he esgotat fins i tot. És una cosa que a mi em preocupa profundament, perquè penso que l'hem normalitzat moltíssim, i tenir 30 persones amb la ubicació compartida em sembla una bogeria.
30?
En el meu cas no, però conec molta gent que sí que en té 30, amics de l'Erasmus, amics de l'institut, amics de la universitat, sí, sí, companyes de pis, una bogeria, la família, els cosins, els germans...
O sigui, 30 persones que saben a cada moment cada moviment que fas.
Sí, sí, sí.
Jo crec,
sí,
que el problema, que ara ho estàvem parlant aquí fora, és que tens 30 persones i en el teu dia a dia tu no ets conscient de que... O sigui, tu estàs fent la teva vida i no ets conscient en cap moment de que 30 persones poden saber on estàs en aquell moment. O sigui, ho tenim tan normalitzat que no en som conscients.
No us preguntaré en quanta gent ho compartiu vosaltres, perquè l'exemple ja ha quedat clar, diríem, que conviviu amb aquesta situació, però coneixeu algun cas en què això hagi acabat en problema? És a dir...
Sí, jo puc parlar d'un cas meu mateix, que sí que va començar com la moda així d'Eras... la moda, diguem-ne, perquè és com la nova moda de col·leccionar Minions, que es diu, més o menys.
Què vol dir això, Ismael?
És a dir, per cada usuari que comparteixes, doncs t'apareix com un nou icona en el mapa, perquè llavors surt exactament on està en el mapa, a cada persona, i llavors és com la moda de, sobretot es fan molts TikToks i vídeos de xarxes, que aviam quan, el que estan haciendo mis minions, que estan fent ara mateix, els anem a controlar, aviam quan en tinc tu, i llavors, doncs, en el meu cas, es va donar pel fet de que un company d'Erasmus, doncs, li havien robat el mòbil, i no podíem saber on estava aquest telèfon, i llavors algú se li va acudir que la millor manera que, per si tornava a passar, perquè acostumava a passar a les discoteques i els llocs on anàvem, doncs que algú es compartís la ubicació entre els del grup, perquè al final allà sí que estava sempre junts, compartíem moltes hores junts, i això al principi semblava una bona idea, perquè ningú hi aplicava com toxicitat. Fins al punt en cada cop, en el cas concret, una amiga a mi em va preguntar que com és que no havia anat a tal lloc, si estava a tal lloc en un moment en concret, o perquè no havia dormit a casa, o fins i tot s'havia arribat a presentar a un lloc on estava jo amb amics sense haver-li avisat. Vam marxar abans de que vingués, i llavors, clar, va arribar allà, es va quedar on estan, i quan vam tornar, una amiga ens va dir: "Ah, no estava amb vosaltres?" I nosaltres: "No." I va dir: "És que us ha buscat en el cerca de l'iPhone i va saber que estàveu allà." I llavors, aquí sí que va ser un punt de dir prou, i vaig deixar de compartir la ubicació.
Clar, ara has dit la paraula, la toxicitat, no? La toxicitat que en casos de situació de control o de, no, de persones que vulguin... estem parlant en el marc del 25N, al final estem parlant de les violències masclistes i de les violències digitals, no? Tot això són gradacions, al final. Vull dir, pot ser una amiga que en un moment doncs no es molesta perquè no et troba, o pot ser també una eina de control en el cas de les parelles, no? Tot i així ho compartiu. L'altre dia algú de vosaltres deia: és més fàcil compartir-ho amb amics que no pas amb la família i amb la parella. Per tant, hi ha algunes línies vermelles que sí que sabeu detectar-les.
Sí.
Sí, jo crec que sí. Amb els pares, amb la família, amb els germans, és com una cosa sana de dir: "Ostres, si no arribo a casa per alguna cosa, mireu on sóc, perquè potser estic en una carretera per allà tirada i m'ha passat alguna cosa." Amb les parelles, doncs, clar, aquest concepte de toxicitat hi entra una mica més, potser, perquè et preocupes
però
més.
Amb les parelles, teniu, no vosaltres personalment, si no m'ho voleu explicar, però és normal també compartir la ubicació?
Hi ha moltes, sí. I jo crec que també només el fet de tenir el debat de que una vulgui compartir la ubicació i l'altra no, i per què no me la vols compartir a mi si la tens compartida amb 10 amics, ja pot generar un conflicte d'inici sense ni tan sols haver-la compartit. Sobretot amb la parella, jo penso.
Jo estic fent aquest activisme i aquest acte de resistència, penso, de no compartir la ubicació amb la meva parella, perquè crec que és una cosa sana de dir: "Mira, tu fes la teva vida, jo faig la meva, i ens expliquem el dia quan arribem a casa, no vull saber què has estat fent, vull que m'ho expliquis tu, explica'm el que et vingui de gust." Però les meves amigues sí que se la comparteixen amb les seves parelles. Llavors, a vegades dubto de dir: "Ostres, potser no tinc prou confiança amb la meva parella, perquè, clar, si jo no la comparteixo i totes les meves amigues sí, què ens està passant?" I, en realitat, és una cosa que crec que és positiva, no?
A més, perquè un cop l'has compartit, deu ser molt difícil deixar de compartir-la, no? És com violent o no?
O sigui, si ve després d'una conversa on ho heu parlat, no, però jo, aquesta conversa en què tu decideixes deixar de compartir-li la ubicació a la teva parella també pot generar molts malentesos i moltes discussions.
Però aquí és on entra el control, al final, perquè no t'arriba una notificació de que t'ha deixat de compartir la ubicació. Això vol dir que tu estàs controlant diàriament, mirant on està la teva parella, i de cop veu que ha deixat de compartir la ubicació. Llavors, aquí sí que encara justificaria més el fet de, quan algú et salta i et diu: "Ei, perquè has deixat de compartir-me la ubicació?", doncs aquí tens un exemple perquè ho he deixat de fer, perquè m'estàs controlant.
Quan tu mateix, en alguna situació, apagues la ubicació, aquí és on reconeixes que tens un problema, perquè dius: "Home, si això m'ho he de treure en algun moment perquè estic fent alguna cosa que no vull que la gent sàpiga, que això a la vida passa, perquè
passa.
Hi ha d'haver un petit espai per la mentida." Aquí dius: potser no estic fent bé, això.
No, mentida no, privacitat, no?
És la privacitat.
Ens escolten dues persones que han treballat moltíssim la qüestió de, en aquest cas, l'assetjament i les violències digitals. Elles són l'Àlex Atxé, que és activista ciberfeminista i integrant del grup Dones Tech. Bona nit. I també la Joana Torra, experta en violència masclista digital, també hi ha anàlisis forenses i peritatges informàtics.
Bona nit.
Jo no sé, una primera reacció, potser el que heu sentit, en principi sense gaires problemes en aquest cas, però sí que estem parlant al final de punts de partida, no? De situacions que es poden complicar.
Bueno, jo diria que no tens un problema de que no tens confiança amb la teva parella per no compartir la geolocalització, és que tens total confiança amb la teva parella que no necessites compartir la geolocalització amb ella, no? sigui, com això seria la meva manera de veure les coses, no? Però és veritat que nosaltres treballem des d'un àmbit en el qual pues, veiem masses cops, sí, no, el que passa quan hi ha la separació amb totes les situacions, no, de violències masclistes digitals que apareixen en el context de la parella, exparella o relacions sexoafectives. I clar, també bueno, tenim un altre tipus de relació, no, amb aquests dispositius o l'ús d'aquestes tecnologies.
Sí, totalment. Al final ho parlàvem ara també aquí a l'entrada, no? Que crec que és un tema generacional de normalització de certes dinàmiques, però al final ho estàs posant tot en safata perquè es doni una violència o s'incrementi una violència en un moment de ruptura. Que, bueno, s'han d'entendre les coses també en el seu context i s'ha d'entendre també que al final les pràctiques digitals de cadascú són legítimes i tenen uns motius i un sentit en un context concret. Però sí, impressiona.
Aquí ha quedat clar que estem en diferents generacions perquè els tres més joves tenen el telèfon gravant-se contínuament, la resta de...
Estan gravant-se, de és veritat.
Sí, amb els mòbils. Però, en canvi, també hem vist un discurs molt madur en el sentit que eren molt conscients, per la pràctica, suposo, per haver-s'hi trobat, perquè hem après que eren els Minions, per exemple, ara aquí en dos minuts, nosaltres no ho haguéssim sabut. Però vosaltres, quin és el tipus de violència digital que més sovint us trobeu quan parlem de joves?
Bé, de joves...
Joves i no tan joves.
Joves i no tan joves.
Totes les categories de població, de fet, bueno, ara podríem parlar, però és veritat que hi ha molt focus amb les violències masclistes com si fos una cosa que passa sobretot a la categoria jove, perquè molts estudis sobre representen aquesta categoria. En el nostre cas, a la nostra línia d'atenció de persones, no, que enfrenten aquest tipus de coses, més de 40% fins a 70% de la gent que atenem té més de 40 anys fins a 65 dones.
I això també amb violència digital,
sí,
eh?
Sí,
només violència digital.
I creieu que són més vulnerables perquè dominen menys les eines, les persones més grans, o no? O estem tots a la mateixa...
Bueno, hi ha un tema de que hi ha una edat en la qual pues, et separes, generalment la parella no la tens per sempre, hi ha un moment que et separes i arribes a un moment de la vida, pues, ja em separo. I doncs, clar, hi ha molts vincles, has cohabitat, tens fills, no? Passen moltes coses, has tingut accés als dispositius, coneixes la contrasenya de l'altra persona, o li has demanat o l'has obligat, no? I tens una capacitat de poder controlar i vigilar-la, no? Sense que ho sàpigui. O sigui, que nosaltres tenim molts casos de control i vigilància des de la distància, i moltes situacions que la gent no té molt clar el que està passant, perquè poden ser moltes coses, no? Has de desenramar el que està passant. Tinc dubtes, tinc la sensació que ell sap, no sé com ho sap, té converses, etc. I això es pot donar per moltes situacions. Després, el que tenim molt són ciberassetjaments, també.
Com què? Quan parlem de ciberassetjament, què és una persecució?
El ciberassetjament és quan els espais connectats o les xarxes socials comences a rebre de manera continuada i prolongada per una persona o diverses persones, no? Amenaces, insults, denigració de la teva persona, difamació, o sigui, pot agafar moltes formes i l'impacte pot variar segons la quantitat de gent que està fent i de quina manera no es va donant, però passa molt amb les dones significades, la gent que té una audiència pública, no? Dones periodistes, polítiques, candidates, científiques, investigadores, no? Aquest tipus que ocupen un espai, no?, de participació política ciutadana als espais connectats i ja, bueno, vivim una societat patriarcal amb molta misogínia que també s'expressa en aquests espais i el ciberassetjament és una manera de fer que les dones surtin d'allà i no es puguin expressar, no? Una de les maneres.
Vosaltres teniu una línia d'atenció, ara hi fèieu referència, que es diu FemBlog. Com funciona i qui la pot fer servir?
Doncs nosaltres funcionem des de 2022. Sí, vam començar en la línia i qualsevol persona pot... O sigui, nosaltres atenem a dones i col·lectiu LGTBIQ.
I persones de l'entorn.
I persones de l'entorn, sí. I qualsevol persona major de 16 anys pot accedir a la nostra línia. Nosaltres atenem des de l'àmbit jurídic, psicoemocional i tecnològic. Llavors tenim expertes com en tots aquests àmbits i el que intentem és fer una atenció integral en la qual la persona ve. A vegades passa, no? Les violències digitals tenen aquest component confús que comentava ara l'Àlex, que moltes vegades no se sap exactament què està passant, o es pensen que està passant una cosa i després d'investigar el cas arribem a la conclusió que està passant una altra cosa o estan passant més coses de les que ens pensàvem, i llavors a partir d'aquí veiem una mica com des d'on podem atendre, si és des dels tres àmbits, o a vegades només en cal un o dos.
Quan parlem d'aquests problemes, el primer que ens ve a la ment és una fotografia que igual s'ha compartit en un moment en què la parella estava bé o el que sigui, o que s'ha aconseguit per la via que sigui, i després és el xantatge de si no fas tal cosa o si em deia el que sigui, la faré circular, aquesta fotografia. Estem parlant d'aquest tipus de casos?
Per exemple, això, és una, això seria una violència sexual digital. I a més, aquest cas concret que has posat, com que aquí barrejaríem diverses violències, no? Es combinarien diverses violències. Una cosa és el sexpreading. El sexpreading és quan una fotografia o un vídeo, un material, que s'ha pres amb el consentiment de la persona, de cop es difon a terceres persones, i el consentiment era, en un moment donat, de prendre aquesta fotografia, o l'has enviat tu, però no hi ha consentiment per aquesta compartició, i això seria un sexpreading. Això, en aquest cas que deies tu ara, es pot barrejar amb una sextorsió de si no fas això, ho comparteixo, si no em pagues diners, ho comparteixo, o sí, no? Si no tornes amb mi, ho comparteixo. I sí, moltes vegades ens trobem amb coses d'aquestes, no? Que està molt barrejat, i també ens passa que en l'àmbit de la parella i l'exparella, que al final és el que més hem atès fins ara, perquè tenim com molta relació amb el circuit d'atenció a les violències masclistes de Catalunya, el que ens passa és que moltes vegades la gent que arriba no té només una violència digital. Hi ha violències que es donen només en l'àmbit digital, però hi ha molta gent que té una situació de violència masclista analògica, perquè ens entenguem, i avui en dia és molt difícil que no tingui un component digital, perquè estem totes connectades tota l'estona, per tant és molt difícil que hi hagi una relació de qualsevol tipus que estigui absolutament fora de l'esfera digital.
Hi ha una cosa que crec que és el gran repte d'entrada, amb la violència digital, que és percebre's com a víctima, no? Per exemple, tu posaves ara, Àlex, un exemple, que és l'assetjament aquest a les xarxes, que un es percep com a víctima, però dius, però això és denunciable, no? Fins a quin punt, quin recorregut pot tenir? I a més, per què passa? I això també els hi pot passar amb ells, que a nivell de proves, moltes vegades, tu ets experta, no?, en anàlisis forenses i en peritatge, etc., per anar resseguint el traç de les proves, perquè a vegades hi ha aplicacions, jo no domino aquest tema, però hi ha aplicacions que poden enviar una fotografia i que desaparegui, però ja s'ha vulnerat la teva intimitat, perquè aquella fotografia... Clar, com es fa? Perquè jo crec que entre un, que costa percebre's com a víctima, perquè dius, això és realment denunciable, i dos, que després dius, i com ho denuncio, i com ho explico, i com ho demostro, que segurament desincentiva molt el fet que la gent o us truqui a fer un blog o que faci el pas de posar una denúncia a Mossos, no? Com hauria d'actuar una persona que se sospita víctima, no? Que a vegades dius, no ho sé del tot. Què ha de fer?
Jo vull dir una primera cosa, el que deies és que el recorregut que tenim treballant aquest tema l'hem començat el 2014, quan s'han començat a multiplicar aquest tipus de violències, que també té a veure amb el tipus d'internet, no?, que estem habitant, i com funcionen les plataformes comercials i de quina manera no dissenyen, no?, les seves plataformes pensant en quin impacte o quines violències es poden generar cap a certes persones, no? Tenim un problema d'aquest tipus, però després a nivell societal s'ha considerat molt de temps que aquestes violències no eren violències, no?, perquè estaven passant en l'àmbit digital com si no tinguessin un impacte real a la vida de la gent, i tenen impactes molt reals a nivell físic, a nivell psicològic, a nivell econòmic, possibilitats educacionals o de participació ciutadana. També hi ha un tema que s'ha normalitzat, perquè moltes coses semblen d'amor romàntic, no? Si m'estimes, em comparteixes això. Si no has de amagar res, pues no passa res. I després l'altra cosa és piel dura, no? Si vius als espais connectats, així és internet. A internet tothom et pot insultar. Tu el que has de fer com a dona política és pell dura, no? I això, pues, desmuntar aquests mites, no?, i entendre que les coses no són així i que tenen implicacions reals, pues, és el recorregut que han fet col·lectius ciberfeministes els 10 últims anys, i que ara estem molt contentes de que la campanya del 25N visualitzi, no?, i deixi això molt clar. Respecte a com es pot denunciar i com es pot capturar l'evidència digital, jo crec que la Joana ho explicarà molt bé.
És tot un tema. Amb l'evidència digital hi ha un problema principal, que és la volatilitat de l'evidència. Normalment és una evidència que pot desaparèixer en qualsevol moment, i per tant s'ha d'anar ràpid com en preservar aquesta prova. També hi ha més problemes, que és que les institucions per les quals, o sigui, els diferents factors que intervenen a l'hora de posar una denúncia, moltes vegades no estan actualitzats. I moltes vegades
tu vas a parlar amb el jutge, amb la policia, amb qui sigui, i a vegades no saben com s'ha de preservar una evidència digital, o no ho tenen clar com interpretar-la, o no, hi ha com desconeixement encara a dia d'avui. I això és un problema, també. Nosaltres fem, o sigui, tractem aquest tipus de casos i, evidentment, s'hauria de veure en cada cas, específicament a la nostra línia, al nostre servei, veure com fer aquesta preservació d'evidència o què fer si l'evidència ja no hi és, però sí, que s'hauria de veure cada cas i fer com tot un recorregut, però és un tema. Moltes, o sigui, que crec que cal distingir també entre, o sigui, en diferents espais digitals, no? Hi ha les proves que tu pots tenir en el teu dispositiu, les proves que estan en plataformes comercials. Les que estan en plataformes comercials, tu no hi tens un accés directe i, per tant, bueno, es requereix de la col·laboració d'aquestes plataformes, que ja us adelanto que normalment no es dona, val?
Ja. Yeah.
No respon. I aquí tenim un problema bastant greu.
Clar, perquè no, on truques, no? Vull dir, és allò on
però no es
hi ha l'altra banda.
Però no responen ni a requeriments judicials ni policials moltíssimes vegades. I això és problemàtic i no ho pot fer ningú que no siguin aquestes grans empreses. Que jo també aquí vull posar una mica com el dit a la llaga en aquest tema, perquè crec que és important. Però en tot cas, al final sí que hem d'entendre que qualsevol delicte és un delicte encara que passi en l'àmbit digital. I per tant és denunciable. Encara que de vegades costi una mica més i s'hagi de rascar una mica per aconseguir fer-ho, però es pot denunciar qualsevol violència que passi en l'àmbit digital, que estigui tipificada al Codi Penal. L'àmbit digital no és un factor que faci que no es pugui denunciar.
Àlex,
però hem de comprendre que molta gent que enfrenta aquest tipus de violències no pot tindre l'energia o la paciència o la capacitat o els recursos per poder fer aquesta denúncia. Per tant, s'han de crear altres mecanismes. Per això tenim aquesta línia d'atenció, que és pues, el moviment feminista autoorganitzant-se per crear un projecte que doni suport a aquesta gent que no rep ara mateix el suport que necessitaven. Les plataformes també, hi ha mecanismes de reporte, però com dèiem, no funcionen com haurien de funcionar i les plataformes no estan posant els medis necessaris a nivell humà i a altres nivells perquè es puguin, no?, mirar totes aquestes denúncies i fer una resposta correcta. I l'altra cosa és també crear com espais de reflexió comunitària, perquè aquestes violències també són facilitades a dins d'àmbits, no?, comunitaris, en el qual, pues, si s'estigmatitza la noia, no?, perquè s'ha fet una foto d'ella que està circulant i no s'estigmatitza a l'agressor, no?, que està fent circulant aquest nude o aquesta foto, pues, tenim un problema com a societat.
Una de les idees força és que qui comparteix aquest material també està participant del delicte i també l'està cometent. Per cert, ja ho dic perquè hem passat de llarg sobre la qüestió. Al telèfon, qui tingui un dubte, qui vulgui resoldre, que qui se senti víctima, que no sàpiga per on començar, podeu escriure, no?, un WhatsApp, un Telegram o Signal. Uh-huh. Al telèfon, aviam, té molts números diferents, eh? No és el més fàcil, però agafeu boli i paper.
Bueno, és que ara, justament, a dins del marc de la campanya del 25N, s'acaba de llançar des d'Igualtat i Feminisme un CIEDI.
Ah, molt bé.
I tenim un nou número. CIEDI? Un servei d'intervenció especialitzat digital.
Meravella, doncs.
Justament, hem licitat i des de FemBloc el gestionem, s'acaba d'obrir la setmana passada, o sigui, la gent ens pot contactar al 670 70 70 90.
M'agrada molt més que el que tenia apuntat jo aquí, eh? Tornem-hi, 670 70
70 90.
Molt bé, doncs qualsevol que estigui passant ara per una situació d'aquestes, aquí tindrà assistència, informació i acompanyament. Moltíssimes gràcies, Àlex Atxé i Joana Turra, per posar una mica de llum, i gràcies als nostres estudiants per venir a explicar-nos la vostra experiència com a persones joves i, a més, amb interès amb el que us passa, el Son Legal, a Benet, l'Helena Duran i l'Ismail Ibrahim, per explicar-nos tantes coses. Que vagi molt bé.
Merci. Ara tot això va a les xarxes, no? Bona nit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
A la tarda de Catalunya Ràdio volem saber què us passa.
A l'avinguda del canal de Mollerussa, què està passant?
És el punt més afectat d'aquestes bandades d'estornells que
es caguen on poden, clar.
Foten
uns escàndols i que se caguen.
Escoltem els problemes i oferim solucions.
El que funciona millor és un producte desengreixant. Deixar-ho estavar una mica i després amb aigua netejar-ho. El problema no és l'ataca, és que queda la merda.
Clar.
El que sigui és tovar-ho. Com menys sec estigui, molt millor.
La tarda de Catalunya Ràdio.
No volem la merda seca perquè s'ha d'estovar.
Amb Francesc Garriga. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Sometimes I feel so happy.
Catalunya Nit.
Sometimes I feel so sad.
Les notícies.
Sometimes I feel so happy.
Sota la llum de la lluna.
Linger on. Your pale blue eyes.
Amb Manel Elias.
Linger on.
I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Passen 6 minuts de 11:45. Avui era una nit important per tots aquells que estan pendents dels restaurants. 4 de catalans han estat distingits aquesta nit a Màlaga amb 2 estrelles Michelin. Són l'Enigma, d'Albert Adrià, la Leia i el Montbar, tots 3 de Barcelona, i la Boscana, a Bellvís, al Pla d'Urgell. A la Lliga de les 2 estrelles cal afegir-hi també un 5è xef català, Ramon Freixa, que té un restaurant a Madrid. Ja sabeu que quan parlem de restaurants al Catalunya Nit vol dir que parlem amb l'Òscar Callau, avui és el nostre enviat especial a Màlaga. Òscar, has pogut parlar amb els xefs catalans que avui han aconseguit 2 estrelles Michelin. Òscar, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Doncs sí, efectivament, els 5 nous restaurants de 2 estrelles són tots de xefs catalans, per bé que un dels locals és a Madrid. Tenim l'Enigma, del restaurant barceloní d'Albert Adrià, el més ovacionat d'aquesta categoria perquè han estat 2 estrelles que s'han fet esperar molt. La Leia, dels xefs Paulo Airaudo i Rafa de Bedoya, a Casa Fuster de Barcelona. El Montbar, el petit establiment consagrat a les tapes i als platillos a l'Eixample de Barcelona. La Boscana, de Joel Castanyer, a Bellvís, al Pla d'Urgell. I el restaurant que és a Madrid, però de cuiner català, que és el Ramon Freixa, Atelier. I també hem de consignar els que han aconseguit una estrella Michelin, que són 2 restaurants barcelonins, i curiosament tots 2 fan una mena de fusió entre el Japó i la cuina catalana. El Kamikaze, del xef Enric Buendía, i el Escapar, del japonès Koichi Kubawara. Nosaltres hem reunit aquí, deixa'm comptar, 2, 4, 5 estrelles Michelin, que és impressionant, que són un bon nombre de les que s'han donat aquesta nit. Comencem per l'Albert Adrià. Albert, bona nit.
Bona nit.
Molt content, i hem dit que has tingut l'ovació més gran perquè aquestes 2 estrelles s'han fet esperar, eh?
Però no per mèrits, per edat. Per això comences per mi.
Perquè em deies pels 40 anys, eh?
40 cap a 41.
Però fas a la cuina.
Vaig llegir que portava 35, dic, ja m'agradaria, porto 40.
Perquè vas començar molt jovenet.
Massa jove.
Bé, al final, 2 estrelles per l'Enigma, content, no?
Per fi, per fi, el minut de descompte. Sí, temps de descompte ja, clar, jo veia que hi havia 3 catalans, més el Ramon, i dic, home, ja tants catalans no poden ser. I estava ja patint, i dius, això s'acaba.
Perquè no ho sabíeu.
No, jo per mi no ho sé, però és que porto 3 vegades venint, i vosaltres sou els primers de la gent que et diu, amb tota la bona intenció, però que, vinga, va, aquest any sí, aquest... No, 2, 3, vinga, felicitats, no sé què. Entres aquí, pum. I és una angoixa.
Abans ens hem trobat al vestíbul de l'hotel, m'has comentat això mateix, però ho fas amb molta esportivitat. És a dir, si no te'ls haguessin donat, tu continues treballant amb la cuina que fas, i molt bé. I em deies que omples molt el restaurant.
Una cosa que volia dir és que s'ha de... com es diu això? Relativitzar l'èxit i conviure amb el fracàs. Ja està, unes vegades guanyes, altres perds.
Mai has perdut, tampoc.
No, perquè avui tinc el restaurant ple, ahir també, i demà també. Això és el més important. I mira, aprofito per donar les gràcies a la gent que des de fa 3 anys i mig ha omplert Enigma, que és el més important, perquè l'he de pagar. evidentment, els premis i reconeixements serveixen per, doncs, per sobretot per l'equip, també, no? I per donar credibilitat al projecte. Per això, doncs, molt content. Donar les gràcies a la Michelin.
Molt bé. Reiterem la nostra felicitació a tu i per la representativitat que tens de la cuina catalana. Anem amb un altre vi estrellat, que és la Boscana, Joel Castanyer. Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Escolta'm, a banda del triomf de la cuina catalana, podem parlar del triomf de la cuina barcelonina, perquè són tres, i tu una mica representes aquest món dels restaurants comarcals amb molta força, no? Explica'ns una miqueta quina és la feina que feu a la Boscana.
Bueno, nosaltres estem en un poble de 1.500 habitants, la comarca menys visitada turísticament d'Espanya és el Pla d'Urgell, és una comarca molt petita, i llavors amb molt d'orgull, jo som un restaurant d'una casa familiar que fa més de 40 anys que ens dediquem a un restaurant que tenim obert a Mollerussa, i on hi ha ma mare amb 82 anys, els meus germans, jo sóc el petit. Em vaig enamorar de la cuina del senyor Albert Adrià i el Ferran Adrià al Bulli, tinc tots els seus llibres subratllats, sóc un yonqui del Bulli d'una forma fins i tot obsessiva. Llavors és el resultat una mica d'això, de la màgia que van impregnar aquests senyors, i amb cuina rural, que és amb cuina de la fruita. I
és el que anava a dir. Explica'ns aquesta cuina que feu amb la fruita, que no és utilitzada a la manera tradicional, com a cosa dolça o de postres.
Bueno, la fruita és molt dolça, i llavors a la part salada et satura la dolçor, llavors la domem amb vinagres, amb encurtits, amb aguachiles, amb ceviches, amb fermentats, per poder fer plats salats a la part dolça. I fem una cuina una mica extraterrestre en fruita, però lo maco també que els pagesos que ens la porten, molts són d'amics meus, gent que hem anat al Musicland i al Big Ben junts, de petits, que són els que han heretat del camp, i això és molt guai, no? Perquè al final és un producte que coneixes i que coneixes la gent, i és molt xulo al final fer cuina amb un producte tan humil com és la fruita, que els pagesos no es guanyen la vida, doncs també encara és més xulo, no? I a part és que és el nostre paisatge, i no és un relat forçat, sinó és un relat molt coherent i molt autèntic.
Has dit, Joel, que eres fan de la cuina dels germans Adrià. No sé si coneixes el kamikaze.
El kamikaze l'he conegut avui, disculpa.
No passa res. No sé si tu coneixies la Boscana.
Sí, el coneixíem.
Molt bé, doncs escolta'm, què li comentaries de vi estrellat a estrellat a l'Enric Buendía del kamikaze amb aquesta flamant estrella Michelin?
Bueno, Enric, disfruta-ho. Prepara que suposo que ja tenis el restaurant ple, però ara se t'omplirà mínim 6 mesos seguits. Per tant, compra vaixella, compra cristaleria, compra manteleria, contracte equip per atendre el màxim de bé perquè repeteixin, perquè al final omplir, no sol omplir, sinó intentar que repeteixin els clients.
Déu-n'hi-do, no?
A Barcelona és diferent, pot ser, perquè teniu molta gent, però jo he d'intentar que el client que entra per la porta marxin, parli bé i vulgui tornar. Jo m'he d'esforçar una mica més, perquè no tinc gent que passi pel davant de casa meva. Però prepareu-se, perquè ve una llau de feina, al final, ve una llau de feina, i llavors fot-li canya, enxufa l'equip.
Déu-n'hi-do, no?, els comentaris de l'experiència. Com ho veus?
Home, ho veig molt bé, i sobretot posar en valor el que diuen, no?, que és important tindre el ple ahir, avui i demà, no?, que per mi és el més important, no?, al final, que el client surti satisfet, que li agradi el que fem i que poc més, i fer posar en valor la feina ben feta i agafar pues, testimonis de gent que ho fa també com ells dos i com tota la cuina catalana, que és un compendi extraordinari de cuiners i de tècniques. I
dèiem cuina catalana, però Barcelona dins d'aquesta cuina catalana està molt representada. Vosaltres dos sou a Barcelona, no? Curiosament, els dos vi estrellats feu cuina de fusió nipona-mediterrània.
Sí, bé, nosaltres som més mediterranis asiàtics, però sí, és curiós que els dos que han seleccionat sigui d'aquest estil, no?, a Barcelona. I, bueno, contents de que es fixin en aquestes coses i molt agraïts a la guia.
Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies a tots tres. És molt bonic tenir aquest planter atenent l'entrevista de Catalunya Ràdio aquesta nit aquí en directe a la gala dels Michelin. I us deixo que aneu a gaudir, que és la vostra nit, és la vostra festa.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Vinga, que vagi bé.
Un minut i arribarem a 12:15. És l'hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa Sant Fruitós de Bages amb Raül Cavallol al capdavant. Bona nit, Raül. Ui, que et sento molt lluny, Raül.
Bona nit, Agnès.
Ara. Sí? Sí, home, és que aquí, amb la feinada que teniu... escolta, us han arribat les portades?
Sí, ja les tenim.
Molt bé.
Ara i Periódico.
Aviam, i què
doncs
destaquen?
Doncs mira, l'Ara comença l'obertura pel tema del tema judicial, la nova elecció de la fiscal general, i ens diu Sánchez proposa una progressista com a fiscal general. La Moncloa tria a Teresa Peramato, amb 35 anys, de carrera i experta en la lluita contra la violència masclista. També fan ressò de la derrota del Barça, diu el Barça naufraga al camp del Chelsea, i la foto principal apareix a l'actor català Oriol Pra, que li han donat un Emmy internacional com a millor actor pel seu paper a la sèrie Jo Addicto. També destaquen que Trump ajorna la reunió amb Zelensky fins que l'acord estigui més madur, que Vilaprana va sortir del pàrquing una hora després de marxar del Ventorro i que la segona estrella Michelin pel restaurant L'Enigma d'Albert Adrià.
Molt bé. I al Periódico?
Al Periódico, l'edició en castellà, l'obertura també sobre el tema judicial, diu el gobierno se brinda con una fiscal general feminista, una jurista recomendada por su predecesor en el cargo. La foto principal apareix Lamine Yamal i ens diu Noche Negra del Barça. El Chelsea vence a los de Frick 3-0, que se quedaron con 10 y suman su segunda derrota en la temporada en la Champions. També el tema de la resposta als Estats Units diu los aliados de Ucraina insisten en una fuerza de paz internacional. I dues petites coses que, segons BBVA, la economia catalana crecerà en 2025 por encima de la media española. I tema de, també com l'Ara, Vilaprana acompanyó en cotxe Amazon al Palau de la Generalitat.
Molt bé, doncs tots els temes els hem tocat. Gràcies, Raül, que vagi bé. Bona
que
nit,
vagi bé.
Bona feina.
I aquí a l'estudi tenim també portades, Lídia Urriols.
Doncs cap sorpresa, El País, foto de portada per a les manifestacions contra la violència masclista i titular principal per al relleu a la Fiscalia General de l'Estat. El diari titula Sánchez opta per a una veterana feminista com a fiscal general i diu que l'elecció de Teresa Peramato, especialista en violència masclista, rebaixa la tensió entorn al Ministeri Públic. També portada que la justícia obliga a reconèixer els matrimonis homosexuals a tota la Unió Europea i notícia literària. Es troben dues novel·les inèdites d'Ignacio Aldecoa, figura central de la generació dels 50. La Vanguardia, titular similar al País pel que fa a la nova fiscal general de l'Estat, diu que Sánchez tria una fiscal progressista especialista en violència de gènere i afegeix que l'executiu espanyol prova de tancar com més aviat millor la crisi oberta. La foto principal de portada és per a la Sagrada Família i diu que la creu sobre la Torre de Jesús, la més elevada del temple, pren forma. La grua va col·locar ahir el primer dels braços de la creu, que contindrà un mirador. Un titular també per a la violència masclista i aquesta alerta, el col·lapse de la sanitat pública ja provoca cues a la privada. I en esports... en esports.
Hem sentit que el Barça no fregava. A veure.
Diu massa Chelsea per a un Barça menor, aquest 3-0 que fa tan mal.
Sí.
Va, jubilacions al punt avui, però no de les, no les nostres,
no.
Manel. Sinó les dels contenidors de brossa. El diari titula Jubilar contenidors. Explica que 25 anys després que s'iniciés la recollida porta a porta s'estén ja a la meitat del país i serà clau per assolir les fites de reciclatge. En segona posició trobem amb el titular L'absurditat rutinària, un article d'Eva Vázquez. Ho llegeixo textualment.
A veure.
La violència masclista de tant recurrent no és ni notícia, però que un actor català rebi un Emmy és una gesta apoteòsica. Al costat una fotografia d'Oriol Pla. Aquest diari també destaca portada una entrevista al degà del Col·legi Notarial de Catalunya, que diu que l'any passat van fer 3.600 casaments i 29.000 parelles de fet.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, varietat de temes.
Sí, això demà als diaris i a l'antena de Catalunya Ràdio, que és Joan Rossinyol. Bona nit.
Bona nit, doncs demà és dimecres, demà sessió de control al Congrés, n'estarem molt pendents aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, a 3Cat Info. Fa una setmana el tema central era la corrupció pels casos Cerdán i Ábalos.
En definitiva, la cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa.
Tolerancia cero frente a la corrupción.
I demà el hit serà segurament, i molt probablement, la condemna i renúncia del fiscal general de l'Estat. La pregunta de Núñez Feijóo demà a la sessió de control és qui demanarà perdó als espanyols. Per tant, hem passat de la corrupció al cas del fiscal general, que també ara veiem el que ens explicava la Lídia, doncs compla moltes portades, perquè tenim nom de la seva successora. Demà estarem pendent d'algú que ens farà la competència al Catalunya Nit. A partir de les 9:10 del vespre.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Guardar,
¿no? Sí, però què farà demà?
No,
pues,
no, crec que no podem competir, eh?
No, és impossible competir.
El rei emèrit, demà, entrevista a France 3 a l'espai Secrets d'Història, aquest canal francès, una entrevista en motiu de la publicació de les seves memòries. L'escoltarem i explicarem, doncs, què diu en aquesta entrevista televisiva. N'hem llegit alguna que ha donat en alguns mitjans francesos a partir de la publicació del llibre, demà, doncs, a televisió. I per acabar, demà aquí posarem el radar a l'autopista AP7. Què està passant a l'AP7? Que s'ha convertit en el veritable punt negre de la nostra xarxa viària. Demà, el radar de l'Eloi Barrera, el podcast diari, doncs això, hi posarà el focus.
Molt bé, que interessant tot. Gràcies, Joan.
Adéu, bona nit. Deu minuts i se'ns acaba el dia, 10 minuts per arribar a la mitjanit, 10 minuts per conversar amb una persona molt interessant que encara no sabem qui és. Bueno, nosaltres ho sabem, però
sí, home, nosaltres
qui ens està escoltant no.
Sí. Ella va estudiar filologia, havia d'anar a Oxford a fer un doctorat en literatura comparada, però escolta, va decidir canviar de rumb i venir a Barcelona a estudiar teatre. I no li ha anat gens malament. L'última obra que ha dirigit és Little Women, que es pot veure al Teatre Lliure de Gràcia fins al 30 de novembre, però només aquells que tinguin les entrades comprades ja, perquè està tot exhaurit. Lucía del Greco, bona nit.
Molt bona nit.
Directora teatral i dramaturga, que ens ha acompanyat aquestes dues últimes hores. Comencem sempre amb una pregunta obligada, que si has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit.
Avui he après moltes coses. Moltes coses, realment. Quins convidats.
Els joves.
Els joves, sí. Crec que el que més m'ha sorprès i m'ha interessat ha sigut tot el tema dels Minions, com defineixen, com li diuen a aquests avatars que posen al Google Maps i com aquests avatars que marquen les seves pròpies posicions es puguin compartir amb 30 persones o amb 50 persones. Em sembla, bueno, em desperta moltes reflexions sobre la importància de la privacitat a dia d'avui i de quina manera estem posant en perill els nostres espais privats. I em sembla, bueno, moltes coses sobre les que reflexionar, la veritat.
No, tenim, sí, genera com moltes idees. Escolta, Little Women, un clàssic de la literatura universal, diem, quan parlem de clàssics parlem d'obres que parlen, que recullen tots els temes que són universals, passi el temps que passi, no? Entrades exaurides.
Entrades exaurides.
I a més, de fa dies, com ho interpretes tot això, Lucía? O sigui, generes expectació al que fas?
Clar, jo crec que sí que hi ha una expectació. També crec que tinc la sensació que el públic, els públics, estan molt interessats en nous llenguatges o en llenguatges que puguin contrastar amb els seus propis prejudicis o expectatives, i llavors crec que les meves obres poden interessar en el moment en què s'allunyen del que ells imaginen que haurien de veure en un escenari. Dic ells per referir-me a un públic genèric i hi ha de tot, òbviament. Però sí que jo em sento molt, molt acollida, molt abraçada per tot el públic que està venint, i també veig que és una obra que desperta més preguntes i reflexions que respostes, i que llavors és una obra que ja no es mou en els paràmetres de m'ha agradat, no m'ha agradat, sinó que crec que és la típica obra que vas a veure i després vas al bar per acabar d'entendre què és el que has entès i et preguntes si realment era important entendre o si potser el sentir passa en primer pla. I a mi totes aquestes són reflexions que m'han arribat també amb el col·loqui amb els espectadors, amb missatges, mails, perquè hi ha hagut molta comunicació, i he sentit el públic molt, molt a prop realment. I llavors em sembla interessantíssim veure com aquesta obra arriba, no? Saber des de quin lloc jo la vaig concebre i de quina manera després ha agafat una forma i ha arribat a un espectador. Però és que és emocionant veure tantes persones que estan allà veient aquest treball. Pensar realment que hi ha unes entrades que algú ha comprat i hi ha unes hores que aquestes persones estan dedicant per veure un treball que firmo jo, òbviament amb les actrius i la col·laboració de l'equip, m'emociona cada vegada.
No, i és interessant això que dius, perquè al final l'obra Donetes, per qui encara no s'ha ubicat, no? El clàssic de la literatura, dèiem que és una història que coneix tothom i que hem vist pràcticament amb tots els formats. No? Dèiem que tu tens la sensació de que tens un llenguatge i un univers propi. No? Si anem veient el que has anat fent, també molt el focus posat en l'escenografia, amb com impacta també visualment en l'espectador allò que està veient. No? Que sigui sorprenent. És un tema que t'interessa especialment?
A mi m'interessa molt treballar a partir d'atmosferes i de com voldria fer sentir l'espectador i també d'un treball estètic que està més relacionat amb... Potser són amb els meus gustos, amb els quadres que m'agraden, amb les pel·lícules que m'han acompanyat. També m'he adonat en els últims projectes que he fet que hi ha una tendència natural que em surt i que no controlo. Potser els primers dossiers dels projectes, inclòs aquest, em proposo de fer unes coses que després no és el que el projecte em demana. I llavors sempre torno a una... Bueno, sempre deixo un espai per tal que el projecte sigui tal com ha de ser i llavors inevitablement torno a treballar a partir de les coses que per mi han sigut importants, siguin llibres, siguin realment quadres, qualsevol cosa, però formen tant part del meu imaginari que automàticament s'activen a l'hora de plantejar una obra. Jo penso molt a partir de l'espai, penso molt, tinc molt la imatge visual de l'obra. Crec que sí, i després també a nivell musical tinc molt clares les atmosferes i un treball plàstic del cos. Sí, entro molt en els projectes a partir de la plàstica.
No queden entrades, però després del que estem dient potser hauran de posar, no sé, prorrogar o voltar a algun lloc, ja veurem què passa. Jo encara estic empantat per una cosa que ha dit l'Agnès a la introducció, que és que tu anaves a estudiar literatura comparada cap a Oxford, era?
Sí.
I decideixes venir a estudiar teatre a Barcelona, suposo que gran decisió.
Gran decisió, molt complicada també. En aquell moment jo estava molt contenta de la carrera acadèmica, desitjava fer un doctorat i era molt important, però sí que quan vaig arribar a Oxford i vaig començar el doctorat em vaig adonar que portava uns mesos o anys com en un tren directe sense preguntar-me cap a on estava anant. Simplement hi havia la determinació a arribar a un lloc i quan vaig arribar a aquest lloc em vaig adonar que aquest lloc, tot i ser meravellós, òbviament, no era lloc on jo realment volia estar. Llavors, sí que la literatura comparada és una cosa que a mi a dia d'avui em segueix acompanyant moltíssim, però sentia que limitava més la meva relació amb el món extern, amb la societat, amb tot el que estava passant a fora. No. Perquè amb el doctorat t'especialitzes en una cosa tan petita de la que probablement pots parlar amb quatre persones si tenen paciència. Però si no, és molt difícil tenir conversa sobre el tema de doctorat que està treballant.
Ara. Doncs sí, ens alegrem que prenguessis aquesta decisió. Va, posem-hi l'última cançó que escoltarem avui i seguim parlant. Sí. Cosa que penso molt sovint és, i si se'ns acabessin les cançons bones, i si es deixessin de fer cançons boniques, perquè fa tant temps que se'n fan, però no, cada setmana en surten, i de tan potents com aquesta. Still you come to talk about the shapes they push you. És l'últim àlbum de Westerman i es diu About Leaving, a punt de marxar, que és exactament en el punt que ens trobem ara. A punt de marxar, però marxarem bé.
L'última paraula avui serà per la Lucia del Greco. Ella és directora teatral, dramaturga, però anava per estudiar literatura comparada, i això, tot i que va girar el camí i va agafar la vida del teatre, se li nota amb els textos que ha portat darrerament a escena. Aquest Little Women, basat en el Donetes de Louise May Alcott, el Mat amb psicosi, basat doncs, en un poema de Dolors Miquel, i abans Pura passió, basada en l'obra de Dani Arnaud. Adaptacions fantàstiques, Lucia. Aquest micròfon és per tu, perquè tinguis avui l'última paraula.
Doncs moltes gràcies, i crec que vull acomiadar-me, a part donant les gràcies perquè ha sigut un plaer conversar amb vosaltres i escoltar-vos, amb dues recomanacions, d'un llibre i un artista. El llibre ha de ser la Dolors Miquel, que ha sigut un gran descobriment i una poeta que m'acompanya, espero que m'acompanyarà durant molts anys, Sutura, tot i que els compraria tots, i també l'obra plàstica de la Giselle Vienne.